Bueno, y continué en Protagonistes Vila Real, en la candidata de Més Compromís per Castelló, Marta Sorlí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, la pregunta obligada és com va rebre la notícia de la imputació, és que ara no se pot dir imputació, ara
és investigació.
Investigació del germà de Ximo Puig per haver rebut presumptament financiació il·legal.
Però a veure, més que finançament il·legal, per haver justificat malament subvencions, per lo que pareix. Doncs la veritat és que és una mala notícia. És cert que és un familiar, que no és directament el president de la Generalitat, i això també s'ha de reconèixer. No podem, moltes vegades no podem respondre tot el que fa la gent del nostre entorn, però sí que és cert que bueno, ho vaig dir la setmana passada també, als polítics se mos exigís una correcció que, a més,
pulcritud.
Sí, crec que tenim que tindre, i això genera pues, que qualsevol cosa que puga passar al teu entorn pues, podem tindre damunt de la taula la situació que tenim actualment. S'ha de deixar investigar i veure exactament què és el que passa i veure fins a quin punt això és veritat o simplement és una denúncia a un partit polític. Però, per suposat, transparència, que s'investigui tot, que se sàpiga què és el que està passant i si hi ha algun tipus d'irregularitat, que la justícia faci el seu paper, evidentment.
I ara ja anem. Quan Compromís mos diu que el seu partit, quan Més Compromís mos diu nosaltres volem fer polítiques útils. Jo el que vull és que li expliques als oients què són les polítiques útils.
Pues polítiques útils són treballar per a millorar la vida de la gent, que és el que estem fent a nivell valencià. Polítiques útils és, per exemple, demanar el finançament just que fa que poguéssim tenir més inversió en escoles, que poguéssim tenir més inversió en sanitat, que poguéssim tenir més inversió en infraestructures, que tinguéssim unes infraestructures, unes carreteres com ens cal a la gent de Vila-real i com ens cal
a la
gent de la província en general, evidentment. Que poguéssim demanar ixa accessibilitat a l'estació de Vila-real, que tanta falta fa, que encara al meu poble passava el mateix, ahir es va inaugurar l'ascensor, que també se puga que pugui ser una realitat la nova comissaria de policia a Vila-real, que també fa moltíssima falta. Això és política útil. Podem anar a Madrid a jugar les cartes dels interessos partidistes, conforme hem vist, per desgràcia, no en els últims mesos, sinó en els últims anys, o podem anar a Madrid a fer el que ens diu la gent, a treballar i a demanar les coses que necessitem en el dia a dia. I això és política útil per a nosaltres, fer que la vida de la gent millore. Ahí podem entrar, per exemple, també en el tema de tenir una farmacèutica pública.
Sí, jo això ho comentava el cap de llista de Más País i, clar, a nosaltres això ens pareix una cosa rara, utòpica, no sabem ben bé com s'aplicaria.
Mira, jo vaig ser vaig ser portaveu de la Comissió de Sanitat en el Parlament, en el Congrés, i una de les coses que vaig defensar va ser que revisar el conveni amb farmaindústria, per a que la gent ho entengui. Facilet, el conveni amb farmaindústria és un conveni que signa l'Estat amb les farmacèutiques privades, per les quals les farmacèutiques estipulen el preu que els dona la gana dels medicaments. I l'Estat es compromet a sí o sí comprar-li els medicaments. Això, quan ho trasllades a una xicoteta empresa, és una absoluta barbaritat. No hi ha cap empresa que pugui ficar els preus i, a més, exigir-li al proveïdor, al comprador, que li compri els medicaments a ell.
Al consumidor.
Sí. Pues això és el que està passant a nivell farmacèutic. Claro, això que genera que les farmacèutiques no investiguen en el que necessiten, sinó que investiguen en el que els interessa, que alguns medicaments que puguen curar tarden una miqueta en eixir perquè així ens interessa explotar els que palien l'enfermetat i no els que l'eliminen, i tot això està passant. Ens agrada o no, tot això està passant. Per tant, evidentment, apostar per una empresa farmacèutica pública és apostar pel benestar de tots i totes. És apostar, a més, per tindre faena sí, per poder instal·lar a nivell valencià i a nivell estatal una empresa que garantisca que la gent treballarà sí, que els nostres investigadors no s'entrin en canal a l'estranger. Som un dels països, Espanya és un dels països, que més que millor qualitat d'investigadors tenim. Els estem preparant, estem invertint molts diners en les universitats per a preparar-los i una vegada estan preparats...
La famosa fuga de cerebros.
Efectivament, els enviem a l'estranger.
Sí.
Doncs nosaltres el que volem és que tinguin així l'espai, una empresa farmacèutica pública, on poder investigar, on poder fer les patents que, a més, ens donarien ingressos a l'Estat per a poder...
Omplir les arques i després pagar pensions. I...
Efectivament. Uh-huh. I poder mantenir els nostres investigadors, així que és importantíssim. És importantíssim.
Postos de treball, bueno, perquè només seria la investigació, també seria distribuir...
Efectivament. Al final, quan tenim una empresa i ho podem veure així molt prop amb les taulelleres, quan tens una empresa finca, tens tot el palmito de possibilitats damunt de la taula. Quan tu tens l'empresa al teu territori, des de empresa de missatgeria, passant per investigadors, o sigui que tens els llocs més qualificats i els llocs menys qualificats per a poder ofertar a la teva població. Per això és important que s'aposte com coses com aquestes i, a més, també per a poder ser competitius en l'empresa privada i que no ens puguen ficar el preu que els dona la gana, sinó que ens fiquen un preu just. Evidentment, les empreses privades es tenen que guanyar la vida, però el preu ha de ser just i digne, a més, quan estem parlant algo tan important com és la sanitat i els medicaments.
Sí, perquè en este cas estem parlant de la salut de les persones i quan no n'hi ha ànim de lucre, això es garantitza que sí que ens arribarien els medicaments quan toca.
Efectivament. No, i així vam veure amb jo crec que amb molta tristor com s'instal·lava el copagament, que va generar que moltíssima gent deixara de poder-se pagar els medicaments, perquè al final hi ha una bossa de gent que té que triar. Un pensionista que cobra 600 euros al mes i viu de lloguer té que triar entre pagar-se el menjar, pagar-se el lloguer o pagar-se els medicaments.
I més té que prioritzar, clar.
Efectivament, i més quan tenim malalties cròniques que requereixen de medicaments constantment. Per tant, hem de garantir, efectivament, que els medicaments arriben a tot el món perquè és una necessitat bàsica i jo crec que ahí estem tot el món d'acord. O hauríem d'estar-ho com a mínim.
És la política útil de més compromís.
Efectivament.
Una de les apostes seria fer una farmacèutica.
Efectivament, és un exemple que efectivament n'hi ha molts més. Per exemple, podríem parlar de l'economia verda, d'implementar, d'apostar per les energies renovables, d'apostar per l'economia de les cures. També, quan parlem d'economia de les cures, parlem, per exemple, d'atendre els nostres majors, sí, d'atendre els nostres xiquets, d'atendre les nostres persones dependents, i això també són llocs de treball localitzats, que no se'n poden anar a la Xina a fer aquesta faena. La Xina o a Tailàndia o a un país on és més barat la mà d'obra. Si estem parlant d'economia de cures, si estem parlant d'atendre i cuidar a la nostra gent, estem parlant de que els llocs de treball estiguen localitzats als nostres pobles i comarques i no se'n puguen anar d'ací. Per tant, és una millora substancial per a la nostra gent. És tindre millor atesa a la gent que ho necessita, la gent dependent, i al final no ens oblidéssim que tots i totes som dependents. I, a més, tindre llocs de treball de qualitat localitzats als nostres pobles i que la nostra gent no se'n tinga que anar fora.
Era un poc el que... Veuràs, després d'aquestes setmanes que heu estat venint tots els candidats a anar al Congrés, la gent em pregunta cadascú en què incidís. Per això avui, per mi era molt important que explicars un dels teus projectes i que digueres exactament què és la política útil, perquè és un eslògan de més compromís, però me pareix que d'esta manera arriba més o almenys l'oient se pot identificar o no en tu i és el que decidís al final tirar la bolleta.
Totalment d'acord. A més, quan parlem de política útil, efectivament parlem de fer el que fa la gent. És que és un eslògan, però és molt més que un eslògan. Al final, cada dia, totes les persones de Vila-real i de tots els pobles de Castelló dialoguem, acordem, arribem a acords, ens preocupem de cuidar a la gent dependent que tenim a la nostra família, ens preocupem de tindre els serveis bàsics com els serveis mèdics coberts, com les medicines, i això és el nostre dia a dia. I entenem que la política útil, per suposat, és traslladar i ser dia a dia, i ser ben bon fer que té la gent en el seu dia a dia a les institucions i que estiguen al servei de la gent, però a més que se pareguen més a la gent dels pobles i comarques, a la gent de peu, que últimament han perdut una miqueta al nord i no se pareixien tan conforme a nosaltres ens agradaria.
Val, doncs dit això, ara me trobo en què? Imaginem una persona que d'alguna manera te sent, confia en tu i pensa, pues jo vaig a votar aquesta xica perquè m'ha convençut. Val? I però què passa? El meu vot se perdrà? Tot això t'ho dic per què. Ha eixit, bueno, pues l'enquesta del CIS de Félix Tezanos. Anem a recordar que aquesta enquesta se va fer en octubre antes de
l'exhumació i de la sentència,
i de la sentència del procés. I del conflicte, sobretot de Catalunya. I totes
sí, sí, la sentència del procés, que ha generat una situació, claro, la veritat, bastant tensa.
Sí, sobretot ha posicionat molt a les persones, sí, el CIS, però com diuen que el CIS de Tezano sempre acerta, diuen que després...
Bueno, n'ha encertat una. Sempre, el 100% una.
Vale. Pues, fija't que una de les coses que em va llamar l'atenció és teu llitx textual, val?
Sí.
Més País, la plataforma que lidera Íñigo Errejón, Junts, Compromís i Equo, obtendria entre 3 o 4 diputats, molt lluny de les expectatives generades en les últimes setmanes. Una de les conseqüències d'obtindre representació llamant a Madrid i a la Comunitat Valenciana és que no tindria grup parlamentari propi al Congrés. Això dona molta por. És dir, si jo, que sóc una persona, me'n vaig en tota la meva il·lusió del món i li vote a Més País i després resulta que m'he quedat sense grup parlamentari, què faig? Com me senc?
Bueno, el grup parlamentari és un tràmit i és un mecanisme de funcionament al Congrés que efectivament és molt positiu per als grups parlamentaris, però per a la gent, per a la resposta de la gent es pot fer el mateix, vull dir, la faena se pot fer igualment al grup mixt. Per tant, tenir representació i no tenir grup parlamentari, en principi, el que arribaria a la gent, la diferència és poca. Sí que és cert que per a nosaltres ens dona més temps, ens dona més espai, ens dona més capacitat a les comissions i per a la nostra feina del dia a dia és més còmodo tindre grup parlamentari propi. Però jo he estat al grup mixt i te puc assegurar que se pot treballar molt des del grup mixt.
Això és una cosa que hem de tindre present. És dir, si no se trau grup parlamentari, el treball és el mateix i arriba igual des del grup mixte?
Efectivament, arriba exactament igual. De fet, el grup mixt és un grup en si mateix i funciona igual que qualsevol altre grup. El que passa és que el funcionament intern genera que tingués que arribar a acords en altres partits quan vols presentar iniciatives parlamentàries, per exemple, no en quant al contingut, sinó en qui presenta la iniciativa parlamentària. Perquè n'hi ha que acordar-ho igual que en qualsevol altre grup. Al final, el Partit Socialista, que té un grup gran, també decidirà què prioritza. En el nostre cas, dins del grup mixt, nosaltres defenem a ultranza i ningú es pot dir que no presento les coses valencianes. Per tant, en els efectes diaris de la gent, el grup parlamentari és secundari per a la gent. Per a nosaltres sí, perquè ens permet treballar amb més tranquil·litat. Però bé, vull dir, com hem anat a treballar? Si hem de treballar més hores per a poder negociar propostes per a Vila-real i per als pobles de Castelló, es faria sense cap problema. I en quant al que dies del CIS, efectivament, no són uns bons resultats per a Més Compromís, això és aixina, però també és cert que ha passat coses importants els últims dies com per a agafar-la en pinces. Les enquestes en aquestes són, i jo ahir mateixa odia les meves xarxes perquè neixia una altra en la que ens deia que teníem l'escó pràcticament assegurat per Castelló Més Compromís. Les enquestes en aquestes són quan són bones i quan no ho són. Cal agafar-ho en pinces i, evidentment, la millor enquesta és la del dia que se va a les urnes. I ahir és on Més Compromís tenim, sí, evidentment, les expectatives bones, perquè el 28 d'abril, a nivell valencià, 44.700 persones
això volia
van dir-te. Confiar en Compromís per a ser el nexe d'unió entre els partits progressistes, per a garantir que hi havia un govern de progrés a nivell valencià.
I en Castelló no van traure?
En Castelló sí que en vam traure, el que passa és que quan va arribar, i aquest dia hi havia dues urnes, ho sabem tot el món, i quan va arribar el vot estatal, la gent va fer vot dual. va votar, va confiar en Compromís i va confiar absolutament en tots els nivells en Compromís per a ser i ser pont de comunicació entre les forces progressistes a la Generalitat Valenciana, però els fantasmes que se van passar tota la campanya traent a relluir, l'extrema dreta va fer que la gent traspassara el vot de Compromís a les estatals, al Partit Socialista i a Podemos. Nosaltres necessitem, simple i llanament per atindre l'escó de Castelló, que la gent que va confiar el 28 d'abril a nivell valencià torna a confiar a nivell estatal. Confia per a fer el mateix que hem fet a nivell valencià.
Marta, jo te demanaria que els mateixos números que jo tinc davant, que les tenim les dos, sí, que els expliques a la gent exactament què va passar en aquestes dues urnes.
Que se va fer vot dual. Vull dir, se va votar una cosa a nivell valencià i una cosa diferent a nivell estatal, que la gent va votar a Compromís a nivell valencià, 44.700 persones, que donen, a més, un escó desahogat perquè és un 14% de vot, i a nivell estatal va decidir
repartir el vot,
passar-lo al Partit Socialista i a Podemos. Quasi 20.000 vots a Podemos i quasi 10.000 vots al Partit Socialista. Per tant, la gent va votar, va ficar una papeleta de Compromís a un lloc i va ficar una papeleta de Podemos o del Partit Socialista a un altre. Això és el que va passar el 28 d'abril. I això és el que necessitem que ara en este moment no passe. Perquè l'escó està. És que aquestes 44.000 persones i aquestes 4.160 persones de Vila-real que van votar a Compromís a les autonòmiques i 44.700 a nivell de la circunscripció de Castelló ens garantís l'escó a Madrid. És que no necessitem res més que la gent que confie i que va confiar en Compromís el 28 d'abril per a ser el pont de comunicació entre els partits a nivell valencià, també confia en Compromís per a ser el pont de comunicació entre els partits progressistes a Madrid. Necessitem que la gent que vota a Compromís vote a Compromís també a Madrid. Vale. Simplement.
Un assegurat i el segon és el que les últimes enquestes han dit que segurament també el tindrem. Dos.
Bé, jo crec que per Castelló ne podem assegurar un i crec que és un molt bon resultat i, a més, tenint en compte que ens garantiria, a més, segurament poder llevar-li l'escó a l'extrema dreta. Això també ho hem de tenir en compte. L'extrema dreta, Vox, a les últimes eleccions, tu mateixa m'has tret els números, Vox va treure 37.000 vots. Estem parlant de que els votants de Compromís en som 44.000. Per tant, sense cap problema tindríem l'escó per davant de Vox. A més, també per davant de Podemos, també per davant de, segons els resultats, de Ciudadanos.
Estàs dient-me que per molt poqueta diferència o aneu vosaltres o va Vox?
Efectivament, això és el que...
Però això és tant com... O són rojos o són blaus, és a dir, no és que...
No estem competint en els nostres i, a més, és una cosa que en Podemos, és cert que alguns debats hem tingut... Podemos ens està atacant un poc. Compromís sempre ens hem presentat així, inclús abans de que Podemos existira. Compromís ja ens presentàvem a les eleccions estatals.
Perdona, Marta, és cert que on diu Baldoví que Compromís està per damunt, és a dir, els votants de Compromís estan per davant de les sigles.
Totalment. I això se demostra en el resultat de les estatals. En el canvi de vot que explicàvem ara, en el canvi entre a nivell autonòmic i a nivell estatal, s'explica que els votants de Compromís primen el que parlàvem antes, la política útil, primen el benestar de la majoria per davant inclús dels interessos propis, perquè també és el que fem Compromís. És que a mi m'encanta i disfruto molt quan veig que el meu votant realment fa el mateix que jo vull fer a Madrid, prioritzar els interessos de la majoria als interessos partidistes. Però també és cert que hem vist com confiar en partits estatals ens han abocat a noves eleccions. I no és la primera vegada, és que és la segona vegada que confiar en partits estatals ens aboca a noves eleccions. Per tant, creiem que ara és el moment de ser valents i valentes i del 10 de novembre repetir i aquesta confiança que van depositar en Compromís a nivell valencià per a poder tindre aquest escó per Castelló a Madrid i també ser el pont de comunicació, que és el que volem ser, el pont de comunicació per a garantir un govern de progrés.
Marta, tu què t'interessa més? Que el votant te comprenca o que te vote? Que comprenca la teua política o que te vote?
Jo vull que el votant, no només el meu votant, perquè en el moment que eixes electe eres representant de tots i tots i totes. Per tant, jo evidentment vull que la gent comprenga el que li estic dient, perquè a més crec que el que estem dient és de molt de trellat, és de molt de coneixement, conforme diem la gent de Castelló. I és algo molt normal, que en el nostre dia a dia fem. I crec que a nivell institucional ens falta i molt ese coneixement, ese saber estar, ese prioritzar els interessos de la majoria per damunt dels interessos personals. Per tant, per a mi, lo prioritari és que la gent m'entenga, perquè tinc clar que si escolta i entén el que li estic dient, se veurà molt reflectit i reflectides, se veuran reflectides al final totes les persones en ese tipus de política que volen fer, perquè és el dia a dia de tota la gent. És el dia a dia a la feina, és el dia a dia a la casa, és el dia a dia amb la família, amb els amics, acordar, dialogar. Xico, pues no sempre anar a sopar on t'avellis.
Votar a més compromís és un vot útil?
Absolutament. El, per a mi, evidentment, el més útil. Per tot el que proposem i, a més, per el que t'estava dient, pel coneixement, pel trellat, per la sensatesa, perquè absolutament sempre hem prioritzat els interessos de la majoria per davant dels interessos partidistes a tots els nivells i perquè continuarem fent-ho, perquè per això vam venir a la política, per a dir-li al bipartidisme que ja estava bé de punyades damunt de la taula i que començàssim a dialogar i a consensuar. Ara pareix que això no només passa en el bipartidisme, sinó que també passa amb aquests partits que es diuen de la nova política. Doncs el que volem precisament és poder ficar una miqueta de coneixement en tot això i fer política útil, dialogar, consensuar i garantir la governabilitat, que al final és el que crec que a tot el món es preocupa. Poder tirar el nostre dia a dia, poder tindre medicaments més econòmics, poder tindre educació digna, i això passa per tindre un govern a l'Estat.
Marta, com ja és el temps, bueno, sempre dic el mateix i tal, però el que vulga seguir escoltant-te o tingui interès per conèixer-te, és que com eres una persona que estàs tot el dia amunt i avall i me dones opció a dir on vas, pues bueno, jo ho dic perquè jo que te conec, estic així, parlo amb tu, pues jo penso que hi haurà gent que tindrà curiositat per veure i per estar a prop teu i conèixer. Estaràs esta vespre en Borriol, a les 8...
Ja a Vilafamés.
Ah, veus?
A les 6...
A les 8 sé que estàs en...
I a les 8 Borriol.
A les 8 en Borriol, en la cafeteria La Lluna...
Efectivament.
En Carles Mulet, Silverio Tena, Héctor Ramos,
que és l'alcalde de Borriol, i a les 6:30 al bar La Paronet, a Vilafamés, amb Anna, que és la regidora de Compromís a Vilafamés, també amb Silverio Tena i amb Carles Mulet. Com podeu veure, no parem en torreta.
Molt bé. Marta, la setmana que ve serà l'última setmaneta. Però bueno, això jo pense que després quan estigues a Madrid et recordaràs de vosaltres també, no?
Conforme he fet sempre, ja ho sabeu. Jo sempre... De fet, en Instagram utilitzava un hashtag que es deia La vida és un tren, perquè passava les setmanes anant, tornant, els dimarts a les 6 del matí agafant el tren, els dijous a les 12 de la nit tornant, perquè efectivament... Bueno, ens creem la representació dels pobles de Castelló i entenem que nosaltres allí anem a fer plenos, però la nostra feina del dia a dia està així.
Tens moltes ganes d'anar a Madrid?
Tinc ganes de tornar.
Perfecte.
Tinc ganes de tornar, a més, ho tinc que reconèixer, ara en molta més calma, en el cap molt més clar i amb moltíssimes ganes d'acabar totes aquelles coses que es m'han quedat pendents a l'abril i que considero que els nostres pobles necessiten.
Molt bé, moltes gràcies, Marta.
Gràcies a vosaltres. Vinga.